1948, Lleida. La Maria torna a casa. Troba la reixa oberta, rovellada, i el jardí cobert de males herbes. La porta principal, només ajustada, amb el pany destrossat. No queda ni un moble. Tots els sostres han cremat i les habitacions han estat saquejades. La Maria fuig corrents. Allò ja no és casa seva. Però no pensa donar-se per vençuda, sobretot per la memòria del seu pare. De l'avi. Com ho sabem, això?
Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
La Maria gairebé no recorda l'última vegada que va ser en aquella casa. L'esperat retorn es tenyeix d'emocions inesperades que es barregen amb records dolços de la seva infància i joventut. Els usurpadors ja no hi són, però al seu pas han deixat un rastre de devastació molt difícil d'esborrar.
Em va costar reconèixer la casa. En un racó del jardí, per terra i mig trencada, jeia la Mare de Déu de la Font, colgada d'ortigues i esbarzers. Al mig del saló només hi havia les restes carbonitzades d'un gran foc. I la gran escala, bruta i empolsegada, va davar els seus amples esglaons esdentegats. Teranyines, deixalles, fullaraca i branquillons secs corrien pel terra gris de pols. No vaig voler pujar a la biblioteca ni a la saleta on fèiem costura amb la mare.
La il·lusió per recuperar la vella casa materna s'esvaeix ràpidament en veure l'estat lamentable en què l'han abandonada. Ara, la Maria es demana si l'altra propietat que la família tenia a la comarca haurà patit les mateixes destrosses.
La casa de Vallmanya, en canvi, seguia en peu. Però al seu voltant, els camps s'havien convertit en un ciscall. Tot estava devastat. Enmig d'aquell paisatge desolat, tan sols un pi, prop d'una roda de carro abandonada, alçava el seu tronc corsecat. Encara quedaven, però, dispersos per la finca, entre les canyes, alguns camps de blat aixerraït. Aquelles migrades espigues eren el nostre últim recurs.
...1897... Maria Macià Lamarca neix al si d'una família burgesa amb propietats a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Lleida i Alcarràs. Els seus germans, molt més grans que ella, són enviats a estudiar en sengles internats, mentre que la petita Maria l'acaben criant a casa. D'aquesta manera, la relació amb els seus progenitors esdevé especial, més estreta, sobretot amb el seu pare.
El pare s'asseia a la vora del meu llit i m'explicava històries i em cantava cançons per fer-me dormir. Sovint, entrava a la meva cambra i començava a donar voltes tot gesticulant per divertir-me mentre cantava, més aviat amb poca traça, la tonada d'una sarsuela molt en boga aleshores, que deia: «Soy el hombre que estoy enamorado, soy el hombre que traga mucha hiel, y si yo no me hubiera retirado, por lo menos sería coronel». Jo reia sentint-lo cantar aquelles cançons incomprensibles per a mi, i ell era feliç amb les meves rialles i m'emmanyagava content.
El pare de la Maria és militar, del cos d'enginyers de l'exèrcit espanyol, especialitzat en ponts, ferrocarrils i telègrafs. Des que va entrar amb 16 anys a l'acadèmia, va passar per Barcelona, Sevilla, Madrid, fins que el destinen a Lleida, on arriba amb el rang de capità i on coneix l'Eugènia Lamarca, amb qui forma la seva família. Però la vida tranquil·la del militar a províncies es comença a esquerdar amb l'avenç del catalanisme polític quan un bon dia en Macià torna inesperadament del casino, entra a casa molt exaltat i fa a la seva dona una petició ben estranya.
Eugènia, de seguida roba de paisà. No puc tolerar que el general parli així de Catalunya estant davant de tothom. Al meu entendre, són paraules molt despectives, absolutament equivocades, i vull que se sàpiga el meu desacord, la meva repulsa, la meva indignació. Però vestit de militar no li puc contestar.
Potser aquella va ser la primera vegada que, a casa, sentíem parlar dels drets de Catalunya. L'incident del casino no va passar d'aquí, però ja era un primer averany del que havia de venir.
I així va ser. El 25 de novembre de 1905, una colla d'oficials de l'exèrcit destrossen la impremta del setmanari Cucut perquè havia publicat un acudit que es mofava d'ells. La mateixa nit, assalten la redacció de la Veu de Catalunya, que recull la línia ideològica de la Lliga Regionalista d'Enric Prat de la Riba. Agafen llibres, diaris i senyeres que llencen per la finestra i cremen al carrer el crit de Viva Espanya. El rebuig popular contra aquells actes vandàlics no es fa esperar i això enardeix el govern. Prohibeixen el Cucut, empresonen el director de la Veu de Catalunya i suspenen les garanties constitucionals.
Clar, veient-se recolzats, els militars es van encoratjar i van començar a fer circular uns plecs de signatures per totes les guarnicions, solidaritzant-se amb els oficials de Barcelona. A tot arreu es posaven del seu costat. Bé, a tot arreu no. Quan la comissió militar va presentar el plec de signatures a la comandància de Lleida, es va trobar amb el refús violent del meu pare.
No solament no hi estic d'acord, sinó que condemno els fets tan deplorables que ens han conduït a aquesta situació. És indigne d'uns militars, aquest comportament. L'exèrcit ho pagarà car. Vull fer constar públicament la meva protesta i la meva repulsa per aquests actes reprovables des de tots els punts de vista, començant per l'ètica militar.
I així, de cop i volta, amb aquell refús contundent, el meu pare, que fins aleshores s'havia mantingut completament al marge de la política, emergia de sobte amb una força impensada i sorprenent a la llum pública, entrant abruptament en un nou tombant de la seva vida. Aquella actitud honesta que, en tot moment i en les circumstàncies més adverses, el portà sempre a manifestar-se obertament contra les causes injustes, li valgueren de seguida la simpatia de la gran majoria dels catalans que, afectuosament, l'anomenaven l'avi.
Pocs mesos després de la posada en marxa del primer govern de la Generalitat restituïda a Catalunya, a finals de 1980, naixia l'Arxiu Nacional de Catalunya. L'objectiu era impulsar grans infraestructures culturals en tots els àmbits del patrimoni.
Diana Royo, Arxiu Nacional de Catalunya.
El centre va néixer amb una doble missió: incorporar els fons d'origen privat considerats imprescindibles per al coneixement de la història del país i esdevenir alhora el gran arxiu històric de la documentació de la pròpia Generalitat. Ben aviat, doncs, va començar la tasca de recuperar la que havia estat dispersada com a conseqüència de la confiscació de les seus de la institució pel franquisme.
La Maria va créixer veient el seu pare anar i venir de Madrid, on com a diputat representava les Borges Blanques. La intensa activitat política a les Corts ocupava naturalment bona part del seu temps, de vegades amb absències de diversos dies seguits, segons la durada de les sessions parlamentàries. Aquesta presència intermitent a casa, la família l'assumia de mal grat, especialment en Macià.
Anar a la capital el posava molt nerviós. S'enyorava moltíssim. Malgrat tenir alguns amics polítics, se sentia sol i desplaçat a Madrid. Quan sortia del Parlament, en lloc d'anar-se'n a fer la tertúlia amb els seus companys, s'estimava més tornar a la pensió i es posava a escriure a la mare, un costum que va conservar tota la vida. D'aquelles cartes en guardo molt poques, però em va arribar a escriure tantes que s'hauria pogut fer un llibre amb totes elles.
L'enuig de Macià per haver d'abandonar casa i família tan sovint es va apaivagar quan la Maria va acceptar d'acompanyar-lo en els seus viatges. Així, pare i filla reprenien d'una altra manera un vell costum que practicaven junts temps abans, sobretot a l'estiu: les llargues passejades al camp.
Jo devia tenir 15 o 16 anys. Cavalcàvem els matxos i ens aturàvem a les cases dels ramaders que coneixíem. Al pare li agradava molt conversar amb la gent del camp, fer-se càrrec dels seus problemes, intentar comprendre'ls. Passàvem ben bé 10 o 12 dies voltant. Junts vam recórrer les valls més boniques dels Pirineus.
Suprimida la Generalitat el 1939, el seu arxiu es va fragmentar, amb destins ben diversos, acompanyant els polítics de l'exili, conservat clandestinament en amagatalls, requisat per organismes al servei de la repressió, integrat als arxius d'oficina dels organismes del nou règim o arraconat i oblidat per negligència o manca d'interès. Amb el restabliment de l'autogovern es va iniciar la recuperació del fons. Des del 1981 ingressen transferències, retorns o restitucions, lliurades sovint per altres institucions, però també per particulars. Per començar, la Diputació de Barcelona restitueix la documentació que havia quedat al mateix Palau de la Generalitat.
De Lleida a Vallmanya trigàvem ben bé 5 hores. La durada del viatge, però, quedava compensada per l'estada prolongada que fèiem a la finca, on ens instal·làvem per 15 o 20 dies llargs. El pare s'alçava molt de matí. Sortia a caçar acompanyat d'algun dels seus amics que tan sovint venien a passar llargues temporades amb nosaltres. Era molt bo amb l'escopeta. La cacera durava gairebé tot el matí. Llavors, assegut en una butaca de la sala vora la llar de foc, s'endormiscava fins a l'hora de dinar.
En paral·lel a la reconstrucció del fons documental de l'antiga Generalitat Republicana, l'Arxiu Nacional va dur a terme un treball intens de recuperació dels documents dels primers presidents, Macià i Companys. Col·labora amb l'Arxiu de Poblet en el tractament del fons del president Tarradellas i, com a resultat d'una disposició de 2003 que així ho regula, rep a l'acabament dels seus mandats els arxius dels gabinets presidencials. En el cas dels presidents Pujol i Maragall, a més, l'Arxiu ha ingressat la documentació dels seus fons personals, més enllà dels seus mandats de govern, de manera que s'ha convertit en un punt d'informació imprescindible per estudiar les seves trajectòries polítiques.
Al febrer de 1931, Francesc Macià torna a Catalunya després de 8 anys d'exili a França, Bèlgica i l'Argentina, entre altres països, donant suport a diversos intents d'insurrecció contra el règim espanyol i havent encapçalat els fets de Prats de Molló, un conat d'acció armada contra la dictadura de Primo de Rivera, frustrat per la gendarmeria francesa. En pocs dies, tot es precipita. Guanya les eleccions municipals del 12 d'abril, plantejades com a plebiscit a la monarquia, i proclama l'Estat català dins d'una federació ibèrica, pocs minuts després que Lluís Companys hagi proclamat la República Espanyola des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona. Però en només 3 dies, les aspiracions de Macià es veuen frustrades pel pacte amb les autoritats espanyoles, que no accepten la denominació de Catalunya com a república ni la concepció confederal de l'Estat que això suposaria. Així, entre el pragmatisme i la resignació, es recupera la denominació Generalitat de Catalunya per designar el govern català. Ara, cal elaborar un estatut d'autonomia.
Avui és el dia més trist de la meva vida.
El president Macià i els seus col·laboradors van instal·lar en una cinquantena de caixes verdes, principalment, la documentació de la seva activitat política fins al 1931. A la seva mort, les caixes verdes eren a la finca de Vallmanya, fins que el 1937 la Generalitat va encarregar a l'Institut d'Estudis Catalans el seu trasllat a Barcelona, on creien que es podrien protegir més fàcilment de la seva destrucció. Les caixes van ser ingressades a la institució veïna, la Biblioteca de Catalunya. El fons, però, mai va ser localitzat per les tropes franquistes. El 1963, Felipe Mateu Llopis, director de la biblioteca, va fer portar d'incògnit les caixes a l'arxiu de la Diputació de Barcelona, sense registre de trasllat.
Després de l'aprovació de l'Estatut, Macià és elegit president, un càrrec que ocuparà poc més d'un any perquè mor sobtadament el dia de Nadal de 1933 a causa d'una apendicitis. 4 anys més tard, en plena Guerra Civil, mor la seva dona, Eugènia Lamarca. I un any després, empesa per les tropes franquistes, la Maria fuig a Perpinyà. D'allà, no trigarà a anar a l'exili quan els alemanys ocupen França.
La meva vida a Mèxic era agradable i planera. I tenia família, amics, una feina de bibliotecària d'escola que em permetia anar vivint i una casa llogada on em sentia a gust. Tanmateix, aquell anar fent sense cap motivació de futur tret de la pròpia supervivència, no era l'ideal de vida a què el meu pare m'havia basat. Em mancava alguna cosa, un objectiu que donés sentit a tot plegat una altra vegada. Així, quan em van comunicar que els falangistes havien abandonat les nostres terres, vaig comprendre que havia trobat aquella orientació que em faltava. Recuperaria la nostra finca i lluitaria per aquelles terres devastades.
Dit i fet, el 1948, Maria Macià abandona l'exili, decidida a enfrontar-se a qui sigui per les propietats familiars confiscades. L'empresa no és fàcil. El país és ara una dictadura que no dubta a castigar durament la dissidència, i les penes que li imposen, òbviament, com a filla del president Macià, són una bona mostra de la política franquista de repressió.
El règim del general Franco m'havia condemnat a pagar una multa d'un milió de pessetes i a un exili de 17 anys a Pamplona. I no podia sortir de Madrid sense passar abans pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques, presidit aleshores per González Oliveros, un home que es recordava amb terror a Catalunya.
Governador civil de Barcelona i cap provincial de la Falange, és a dir, de l'únic partit permès per la dictadura del general Franco, en acabar la guerra, Venceslao González Oliveros va dur a terme una intensa campanya repressiva incentivant la delació, prohibint l'ús del català i signant nombroses sentències de mort. Ara, com a president del tribunal que jutja dissidents i opositors, té el futur de Maria Macià a les seves mans.
Les cames em flaquejaven. Sí que vaig pensar, Maria, has de recordar sempre que ets la filla del teu pare. Així que vaig fer tots els possibles per parlar amb la veu ferma i decidida. Especialment quan em va dir que el meu pare era una bona persona i honrada, però totalment equivocada en política. Mi padre pertenece a la historia. No es usted quien lo tiene que juzgar. Ni yo tampoco. El tiempo le hará justicia. Aleshores, em va donar una pluma i em va començar a dictar una carta perquè demanés perdó. Estava disposada al que fos abans que cedia aquella sol·licitud indigna i així li ho vaig dir. Finalment, em vaig limitar a demanar per escrit els motius de les meves penes i me'n vaig anar.
La Maria mai més va saber res d'aquell personatge i més endavant li van tornar els diners de la multa que havia pagat. Aleshores, acompanyada del fill del seu antic administrador, se'n va anar a Lleida amb l'objectiu que la va fer tornar de l'exili: recuperar les propietats que els falangistes acabaven d'abandonar després d'anys de confiscació. La casa de Lleida estava totalment destrossada, però no així la de Vallmanya, al municipi d'Alcarràs. Davant dels camps aixarraïts del mas on havia passat llargues temporades, d'on tenia tan bons records dels germans, de la mare, del pare. Malgrat l'estat d'abandonament evident, la Maria va prendre una decisió.
Hem de segar. Li vaig dir al fill de l'antic administrador i em va respondre que no podíem, que no teníem diners per pagar els treballadors. Albert, hem de segar. Calia intentar-ho.
Calia intentar-ho fins allà on arribessin les forces. I així ho va fer, demanant un crèdit bancari i posant grans esforços, any rere any, fins a assolir l'objectiu que la va fer tornar de l'exili a casa seva.
Ara jo tenia l'íntima satisfacció de donar continuïtat a la nostra família. Havia aconseguit fecundar aquella terra eixorca. Vallmanya tornava a ser la Vall Magna que li havia donat nom. Una vall magnífica on els groguencs camps de blat es perdien a l'horitzó, on l'herbei verdejant alimentava centenars de xais i en els matolls florits brunzien les abelles, com abans.
Maria Macià Lamarca va viure a Vallmanya fins ben entrada la seva vellesa. Va morir el 14 de juliol de 1997, a l'edat de 100 anys.
El 1977, Maria Macià va fer la reclamació oficial per recuperar la documentació del seu pare, a la qual s'havia perdut la pista. Les caixes verdes de Vallmanya van ser localitzades per l'arxivera de la Diputació, conjuntament amb documentació de l'època del seu pare com a president de la Generalitat. Finalment, el fons va ingressar a l'Arxiu Nacional el 1990. En el cas del president Companys, la recuperació del seu fons ha estat encara més complicada i parcial. L'hem anat recomponent a través dels seus familiars, començant per la seva vídua, Carme Ballester i Llesat, a París, i els seus nebots, a la Bretanya. Una part, la famosa maleta del president amb diversos objectes del darrer moment, va ser adquirida en subhasta per la Generalitat el 2003. Finalment, la part de la família Companys, exiliada a Mèxic, va portar la documentació que havien conservat les germanes. Vaja, un autèntic trencaclosques.
He tingut una vida plena d'afecte, d'amics i estimant causes nobles. Sofriments i desenganys. Vida fàcil i vida complicadíssima. Privacions i benestar. He estimat la lluita, però mai no he sabut què era l'odi.